L'art d'educar, amb Isabel Gaià, Rosa Gairal i Dolors Sallés.
Un programa mensual en el que trobareu reflexions, orientacions i opinions diverses sobre temes d'educació.
No us el perdeu!
Bon dia i benvinguts en aquest programa. Avui ens plantejarem si les normes o reglaments són necessaris per una bona convivència, si aquests són fàcils de complir, si s'han d'imposar perquè costa fer-ho voluntàriament, si aquests s'entreuen una part de la nostra llibertat per assegurar-la de tots, si només són necessaris en una comunitat gran, com pot ser una empresa, un centre educatiu de diverses línies, o també en nuclis més petits, com podria ser una escola rural o un nucli familiar. Abans, però, com sempre, la Isabel ens introduirà el tema amb les seves reflexions tan interessants.
Hola, bon dia a tothom. Avui, per començar, parlem d'una cosa una mica descoratjadora en principi, no? Perquè quan parlem de normes i reglaments, de seguida tots, i això és una cosa general, tots ens agafa com una al·lèrgia, no? I ens posem a la defensiva. I llavors, és lògic, perquè som adults i tots més o menys sabem com comportar-nos i, clar, a vegades, si ja la sabem, si ens imposen de noves o les canviem, doncs ens complica les coses. A més, una de les coses que tenen les normes, per el que ens posen també inquiets, és que han d'estar, en general, escrites i aprovades, i això crea un malestar, perquè en principi, si una norma és una norma, és perquè tothom està d'acord i tothom la coneix. Ha de ser perquè la norma sigui norma, tothom l'ha de conèixer, si no val, no? Llavors, clar, quedem al descobert si no complim una norma, i llavors, el complir-les o no és un fet públic i és un fet social. I al damunt, segons com, segons quines i de quin tipus, poden provocar una sanció, no? I llavors, clar, no és una cosa agradable, és lògic, no? A més, l'experiència ens ha fet cínics i desconfiats, perquè sempre hi ha qui se la salta, que es queda tan tranquil per diferents motius, i ningú li diu res, potser uns li diuen i altres no, i un reglament, de fet, el que passa és que és un sistema de lleis en petit, casolà, no? I un reglament és, doncs, un conjunt de normes ordenades i classificades per temes, segons el tema. Per exemple, una escola seria, doncs, els temes de com comportar-se a les assemblees, l'hora dels passadissos, l'hora del pati, diferents normes. I per això pot afectar, les normes poden ser, doncs, per diferents comunitats de persones, per un país sencer, per una escola, per associacions de veïns, per treballadors d'empreses. El que passa que, encara que sigui, a vegades tenim una reacció en contra, de fet, un reglament o una llei és una eina de democràcia i de solidaritat, perquè, per exemple, en un principi és acceptar que l'altra persona, la que tens al costat, la que conviu amb tu, té dret a un respecte i a una llibertat igual que la tens tu, i que l'altra persona existeix i té sentiments i drets en la mesura que les tens tu. Llavors, i no només això, no només a la persona que tens al costat, que és igual que tu, tens els teus mateixos drets, sinó que també pot ser que hi ha una persona que sigui més dèbil, o econòmicament, o físicament, o incapacitat, i té dret a tenir no les mateixes, però sí similars possibilitats que tu. No? Un que no pugui jugar a futbol perquè tingui una discapacitat, té dret a fer un esport que li agradi, no? I que pugui fer-lo. No? Llavors, pues clar, per una part, és acceptar això, que l'altre té les mateixes possibilitats i drets que tu, i l'altre és acceptar que les persones tenen qualitats, moltes, per això hem fet moltes coses tan positives, no? Però com les lleis i normes, i posar-nos d'acord per fer-les, que és molt difícil, sinó que també som imperfectes, que som insegurs, que ens equivoquem, que podem tenir problemes seriosos tant físics com psíquics, i que existeix, pues, el violent o l'inconscient o el que ha aprofitat, i que llavors, o aquell que defensa només els seus interessos exclusivament personals. Per tant, necessitem unes... Això és molt complicat. Sembla dir, això és molt complicat. Sí, és molt complexa, perquè tot això és veritat. Però és acceptar una cosa tan senzilla com unes regles del joc que ens ajuden a fer unes... Si les acceptem, hi haurà unes normes solidàries que ens ajudaran a créixer. No? Per exemple, en una escola, una norma de no córrer als passadissos, doncs és per evitar fer mal uns als altres, per evitar fer soroll si algun treballa, però el metro serà no deixar entrar, per exemple, deixar sortir abans d'entrar, pot evitar també mals, accidents, un ha de pensar en l'altre, encara que tingui ganes d'entrar i seure al metro, no? El silenci als hospitals, que és una cosa que, per desgràcia, pues, la majoria de nosaltres pues, no ho fem gaire, perquè, clar, també tenim ganes de viure en un hospital i de parlar. És una cosa com reacció, no? Però ja qui està patint, no? Pues és unes regles del joc. I els polítics, per exemple, els governs, pues, hi ha qui no respecten els drets de l'home, el que s'ha... I les persones també a vegades ho fem a altres associacions, però nosaltres moltes vegades estem tips de sentir-ho, que no ho respecten, no? I s'havien aprovat uns drets que i no s'accepten, no? O el que s'ha aprovat, el que s'ha dit al Parlament, hi ha qui ho fa, hi ha qui no ho fa. Eh? Llavors, respecte a la desconfiança de què parlàvem abans, està ben fonamentada per el que hem dit abans, no? Perquè les normes moltes vegades no es compleixen, estan ignorades, hi ha gent que perquè té poder ningú la reclama, però també hi ha lleis que són injustes, en un moment podien ser justes, o ja es van crear injustes, o que estan caducades. Per tant, desconfiem, tenim raó, i estem condemnats sempre a tornar a començar. Però a tornar a començar perquè per tornar a fer un altre reglament nou, més just, més solidari, de tornar a lluitar. I hem d'estar disposats a perdre cadascú de nosaltres una part de la nostra llibertat per assegurar-la de tots amb un nou i empipador reglament. És una cosa que veurem que quan l'haurem fet més just es tornarà a viciar, tornaran a haver-hi esquerdes i després de la calma, doncs mira, torna a començar a fer una altra. Per això és tan important un reglament en una escola, no? Perquè és com una eina de democràcia. Per tant, doncs ja ho sabem, sempre hem de tornar a començar, no?
Molt bé, Isabel. Doncs l'Isabel que ens ha donat aquesta visió tan àmplia de la importància, no?, de tenir unes normes, de tenir uns reglaments en molts dels àmbits de la vida, avui ens centrarem més en el món de l'educació. I per parlar d'aquest tema tenim amb nosaltres el Josep Vidal, que és director de l'Institut Priorat aquí a Falset. Bon dia, Josep.
Bon dia.
I el Jordi Badena, que és director de l'escola Anicet Villar de Marçà, que forma part d'un ESER, que ja moltes vegades hem parlat aquí del que és un ESER, doncs aquesta escola també forma part de l'ESER Les Vinyes. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Molt bé, bueno, doncs per començar, vosaltres en teniu de reglament de règim intern al vostre centre?
Sí, sí, tenim el reglament de règim intern i és un dels documents més vius que hi ha. És un document que cada any se renova, perquè, esclar, contínuament canvien les condicions, tant bé perquè canvia la legislació i ens obliguen a canviar les regles de joc, o bé per la dinàmica del centre. Cada vegada que durant el curs doncs, se van prenent diferents acords, tots aquests acords de funcionament, a la propera revisió del reglament de règim interior, que per cert ara es diu normes d'organització i funcionament del centre, doncs els incorporem. Llavors, dins del Consell Escolar hi ha una comissió que està formada per pares, professors, alumnes i equip directiu que cada any presenta el nou reglament de règim intern, les noves normes d'organització i funcionament del centre. Per exemple, les últimes que tenim doncs, estan aprovades del dia 24 de maig del 2011, va ser l'última revisió que es va fer. I a partir de llavors doncs, ja anem incorporant noves coses que la dinàmica del centre ens obliga, no? Com farem tal cosa? Doncs... de la manera que acordem de fer-la, a la propera revisió de les normes d'organització i funcionament, doncs ho incorporem. Això és una mica la dinàmica. Per tant, és dels documents més vius que hi ha al centre.
I aquest reglament va dirigit a alumnes específicament?
A tots. A tots.
Professors
ja
també.
Des de com ens organitzem dins el centre, doncs, els departaments, els equips docents, de la manera com ens organitzem, fins a la manera com es tracta la disciplina doncs, quan algú se salta les normes, doncs, com hem de procedir per tal de sancionar, si s'escau.
I vosaltres, Jordi, sent una escola més petita, també teniu aquest reglament?
Nosaltres també en tenim, el que passa que nosaltres el tenim més que de centre, el tenim per tota la zona. I llavors, clar, el funcionament és molt diferent, no tenim molt tants conflictes com segurament a l'institut, no hem de fer-ne tantes vegades ús, i sí que el que fem és anar-ho revisant cada any per anar-lo actualitzant i tenir-lo present. Però la veritat és que no és un document al que li donem molt d'ús.
Però a la vostra escola o a tota la zona en general, doncs?
Sí, a tota la zona en general. Nosaltres específicament sí que el vam tenir que utilitzar una vegada, fer-ne ús per un cas concret d'un alumne, per uns conflictes que van sorgir, però no s'acostuma a utilitzar, no l'acostumem a tenir que necessitar.
Millor, no?
Sí.
Perquè els alumnes són coneixedors de què hi ha aquest reglament?
Sí, aquest reglament està... Si entres a la pàgina web de l'institut, el primer que veus a la part dreta hi posa normes d'organització i funcionament. i allí te'l descarregues. Llavors cada qual se l'haurà llegit o no se l'haurà llegit, suposo que n'hi ha...
Però no, no es treballa junt amb els professors i els nens, els tutors, amb els alumnes...
Se treballa parts d'aquest reglament, clar, això és un document de 60 o 70 pàgines, vull dir, i llavors normalment també es treballa el moment que et sorgeix, no? Quan... No sé, els alumnes la setmana passada hi va haver una convocatòria de vaga.
Però ells no han elaborat cap part del reglament, no, conjuntament amb els professors.
Sí, hi ha parts que s'han elaborat conjuntament. S'han elaborat conjuntament. Sí, sí. Ah, doncs quan hi ha un conflicte, doncs què fem? Bueno, un conflicte o qualsevol tema, doncs anem al reglament de règim interior, com hem de fer per a fer això? I aquí està concretat, no? I si alguna cosa no està concretada, doncs vol dir que ho hem de treballar quan sorgeix el problema i a la propera revisió, doncs l'hi hem d'incloure. Vull dir, és necessari que hi hagi unes normes, una referència quan hi ha qualsevol tipus de cosa, no?
Però vosaltres, per exemple, dius que no l'utilitzeu, però també teniu unes normes de funcionament a dins de l'escola, com ara deia l'Isabel, no? Per exemple, a nivell de passadissos, no? Podem anar corrent pels passadissos? No,
nosaltres sí que tenim les normes aquestes i són les que sí que anem aplicant. Llavors els nens sí que són coneixedors de les normes. El que passa que nosaltres el reglament de règim intern el tenim més com un element al qual fem ús quan hi ha un conflicte, doncs un conflicte més aviat gros, no? Per les situacions quotidianes de cada dia resolem més aviat mediant amb els alumnes o amb les famílies, ja que potser el tracte és més directe, més de tu a tu, que no pas en centres ja molt més grans.
Llavors aquestes normes...
És un reglament per faltes greus, podríem dir.
Sí, en el nostre cas sí.
Llavors aquestes normes les heu elaborat també conjuntament amb els alumnes o vosaltres al començament de curs presenteu als alumnes les normes que teniu?
Sí, nosaltres les presentem, les normes les vam anar elaborant i els alumnes al començament de curs se'ls expliquen, se'ls presenten, però com que ja ens coneixen de temps i normalment els alumnes ja el tracte és molt directe, doncs ja la majoria de normes ja les tenen molt sabudes, no? Llavors doncs, amb els petitets que entren doncs ja no cal que les presentis, perquè són grups molt petits, llavors ja és quan els nens són molt petits i és el funcionament normal del centre ja.
Clar, les edats en què treballem són molt diferents, no? I el tipus de problemes que sorgeixen són molt diferents. Sí. No?
Clar, també és una mica això, veure les necessitats en cada lloc.
Sí, jo que ara ja fa 10 anys que no sóc a l'escola, estic jubilada, m'estranya molt quan llegeixo tot això de les bufetades i de la canalla i que han pagat el mestre i que la mare ha vingut. I clar, me fa pensar que no sé si és que els reglaments no deuen funcionar o què, perquè arribar ja a la bufetada abans deu haver passat alguna cosa, suposo, no? Aquests casos que hi ha ara no sé si n'hi ha tres de casos que les... Vull dir, llavors clar, et fa pensar, vols dir que abans no es podia haver tallat això?
Sí. Bueno, aquests casos jo crec que excedeixen ja les que són normes de funcionament i això és un delicte pràcticament, no? No contemplem això dins de les normes de funcionament perquè no preveus que hagi de passar una cosa així. I si passa una cosa així és que és un delicte pràcticament, no?
Però la millor aquell alumne tampoc ja no té un funcionament normal a la classe. Vull dir, llavors clar, sembla que si hi ha un reglament seriós, doncs que això s'ha de tallar abans de que arribi al carrer i que la mare i tota la història.
Sí, perquè vosaltres considereu que els alumnes els segueixen doncs, amb molta naturalitat aquestes regles o les normes o costes. Hi ha d'estar molt al damunt perquè es compleixin.
Nosaltres, en el nostre cas, veiem que a mesura que augmenta l'edat costa més que les segueixin, no? Coses que quan eren petits les tenien molt assumides i les respectaven molt fàcilment. A mesura que va avançant l'edat, notes que intenten més passar-les, no? Més transgredir-les. I cal que els recordis més i que els estiguis més a sobre i que estiguis pues, treballant-ho més, no? Però amb els petits no tant.
Perquè la norma, jo crec que d'una manera o altra sí que es treballa a les escoles. A veure, una norma té sentit en quant és un acord d'un grup de persones, bueno, de persones o d'una comunitat, i potser és un país, ja són lleis, és una altra cosa, però també és un resultat d'un acord. D'un acord que com que tothom s'ha posat d'acord s'ha de respectar. No? Pel bé de tots. Jo suposo que això, encara que no sigui com un reglament, no passa que el reglament és una manera de tractar-ho. Pues això a les escoles d'una manera o altra es tractarà amb un reglament o... Perquè això del reglament és el que dèiem abans que estàvem parlant a fora del micròfon, no? Que hi ha èpoques que estan molt de moda i èpoques que no, que això és normal també, depèn de les... Però s'ha de treballar això, no? O com es treballa si no és amb el reglament?
Bé, Quan s'ha treballat amb els alumnes, vull dir, per exemple, comportaments al menjador, no? Alguna vegada s'ha fet, anem a veure i vosaltres mateixos proposeu quines sancions. Són extraordinàriament més dures les sancions que ells proposen que quan diem venen proposades pel professorat, no? Vull dir, ells són molt més durs a l'hora de sancionar-se, no? Bé, diem quins comportaments se toleraran, quins no, i a cada comportament inadequat dieu quina sanció posaríeu. Bueno, són molt, molt més estrictes a l'hora de proposar ells normes, eh? Mm-hmm. Després, quan els hi proposes des de direcció o des del professorat, de vegades se queixen també, no? Però quan els han de proposar ells, realment són molt més estrictes, eh?
Això és interessant.
Ells, no? demanen normes, ells volen que hi hagi normes, no?
Sí, jo crec que les necessiten perquè funcioni normal tot, no? Vull dir, és part del procés, no? I fins i tot el fet que ells intentin passar-les és part del procés educatiu que hem de seguir, no? O sigui, hi ha unes normes i d'una de les seves parts és ells intentar passar-les i nosaltres intentar que no les passin, no? Vull dir, és l'estiri de rons aquest diari, no? Mm-hmm.
Sí, llavors, sí. Tu quan has dit que en algun moment determinat havíeu hagut de recórrer al reglament, en aquest reglament diu exactament en una acció determinada què és el que se li ha de fer a aquest alumne.
Sí, la veritat és que t'orienta molt, no? Vull dir, en funció de l'acció saps quines mesures pots prendre i llavors saps que tens el suport legal de la normativa, no? Que està aprovada doncs, pel Consell Escolar, i llavors és precisament el Consell Escolar qui en el nostre cas l'aplica, no? No és només la direcció del centre o de la zona, sinó que és el Consell Escolar qui l'aplica, i llavors la resolució doncs, la pren directament el Consell Escolar.
Llavors, a nivell administratiu s'obliga a que cada any es revisin aquestes normes o reglament, o ara crec que té un altre nom, no, això?
Normes d'organització i funcionament dels centres, diuen
ara. Llavors, això administrativament es demana que es presenti, cada centre presenti el seu, o no? És una cosa que no, fa el centre perquè...
Quan surt una legislació, per exemple, l'any passat va sortir el decret d'autonomia de centres i t'obligava que durant un any et donava fins a final d'aquest curs perquè actualitzessis tot el tema de sancions. Per exemple, no? Vull dir, te marca uns terminis. Tot el tema organitzatiu, per exemple, te marquen 4 anys perquè ho facis. O sigui, cada dia que surt un canvi legislatiu, llavors ells te marquen uns terminis perquè tu actualitzis i poses al dia la normativa respecte a aquest tipus de... respecte als canvis que hi ha hagut. Després, tot l'altre tema d'organització, això va sortint cada dia. Vull dir, quan veus que surt un problema, dius, bueno, això ho hem de regular, no? I llavors, quan intentes acordar-ho amb el màxim de consens possible, i quan ho tens acordat ho passes al Consell Escolar i ho incorpores dins de les normes d'organització i funcionament. Mm-hmm. I això jo ho he vist fer ja des de fa molts anys, i llavors per això us dic que és un document
és un document molt viu
que cada any s'actualitza, no? I de problemes nous cada any hi surten, no? Cada any surten coses noves, i la millor manera doncs és dir, bueno, anem a parlar com ho resolem, i quan ho tenim acordat o com a mínim el màxim de consens possible ho incorporem dins de la normativa. Jo he vist que, vull dir, aquesta normativa cada any canvia.
I l'associació de pares d'alguna manera participa en una escola o una altra amb aquestes coses o no?
Via Consell Escolar, el Consell Escolar. És el qui té la...
Però hi participa amb...
Sí, nosaltres el que ho elabora sempre és la direcció, perquè recull una mica tots els acords. Després, dins del Consell Escolar hi ha una comissió que es diu de revisió del reglament de règim interior, que ara li hauríem de canviar el nom. Ho presentes en aquesta comissió, aquí hi ha un pare, hi ha un alumne, hi ha un professor, hi ha un membre de l'equip directiu. Se dona un termini perquè s'ho revisin i llavors se porta a Consell Escolar per aprovar-ho.
I quan està aprovat, es treballa aquest document amb l'AMPA o no? L'AMPA fa alguna xerrada o us explica?
A més, és un document molt extens, com he dit abans, i treballaràs coses concretes, no? Vull dir, tot el document en general.
Treballar 15 o 20 coses... que probablement l'AMPA...
I a la tutoria també se'ls explica coses. Exacte. Coses que els hi afecta més directament amb ells, no? Perquè si els hi expliques coses que tampoc els hi afecten, tampoc se tracta d'explicar, no sé, tota la legislació com si fos, no sé, com si els hi anessis a fer por, no? I tampoc no es tracta d'això.
No, i que...
La normativa l'has d'anar a buscar quan la necessites, no? Quan la necessitem, aquí ho tenim escrit, no?
És que els primers anys que va sortir, que va ser amb la LOCSE, que va sortir això dels reglaments, i es van fer, llavors hi havia un reglament de 60 pàgines que es tenia en un calaix, i que es havia fet entre tots el Consell Escolar i tota aquesta història, però després d'allò es feia un abstracte més senzill, amb les 15 o 20 coses com a moltes que afectaven més tant a pares com a nens. Llavors es treballava tant a nivell de tutoria com se treballava doncs, amb reunions o amb l'AMPA, perquè anéssim veient, no?, que a casa s'ha d'anar alerta perquè si no després es munta el tinglado.
Sí.
Vull dir,
a veure, a nivell dels alumnes sí que es treballa més perquè hi ha la tutoria. A nivells de pares, les reunions normalment que es fan a principi de curs els explica les coses més bàsiques, no? Vull dir, què passa si reps un incident, què vol dir que rebis una incidència, que hi ha hagut a classe, que, quines conseqüències té. Tot això se'ls explica normalment al principi de curs, la reunió que fem a principi de curs, però tampoc se tracta de deixar anar allí tota la normativa, no? Després, a poc a poc, ja ho vas aprenent així com t'hi vas trobant. Saps que és una referència que tens i quan tens un problema, doncs anem a buscar la normativa, que és el que
és una eina.
I és una eina que la tenim, vull dir, que la fem servir quasi cada setmana, no? Quan hi ha qualsevol cosa, doncs, què diu la normativa? Doncs la mirem.
I els petits, a partir de quina edat comencen a la vostra escola? Que és, a partir de quina edat es comença a parlar de normativa o de posar-se d'acord per complir unes normes, o potser no li dieu aquesta paraula, però se li diu una altra, no?
Bueno, més que normativa, ells saben les coses que poden fer, les que no poden fer, no? Sí, saben on estan els límits, llavors des de que comencen ja ho saben, no? Les coses bàsiques, com havia comentat, no? Pues, no es pot córrer pel passadís, tot o no això. Podem jugar pilota dins el centre.
Ja des de petits.
Ens hem de moure per en fila, ens movem en silenci pel centre, vull dir, des de petits anem treballant. Llavors, a mesura que es van fent grans, pues, si és més estricte a l'hora que ho segueixin, no? Amb els petits, doncs, sempre és recordar-los i més, no és marcar-ho tant. Llavors, en referència al que deia el Josep, la nostra manera d'elaborar-ho sempre és bastant diferent, també, no? Ells tenen representants d'alumnes al Consell Escolar, nosaltres no en tenim, llavors nosaltres l'elabora l'equip directiu, donen les directrius, el claustre de professors és qui mira, qui vella perquè sigui tot correcte, s'ajusta, i llavors sí que es presenta al Consell Escolar, que és qui finalment l'aprova. Llavors és una mica
però
diferent.
Però fins i tot amb els de cicle superior no hi hauria algunes normes que es podrien treballar amb ells?
És que les normes que seguim nosaltres...
Una mica perquè molt... també siguessin més acceptades, no? Perquè una cosa que està feta entre les dues parts, sembla que a nivell d'alumnes potser es poden acceptar més i és més fàcil que se segueixin, que no que sigui una cosa que et vingui donada de des de dalt, en aquest cas des de la direcció, des del professorat, no?
Clar, és que nosaltres en
principi... No us ho heu plantejat de fer-ho?
No, perquè no tenim, és que no hem tingut mai representants d'alumnes. A l'acabar la... amb 12 anys al centre, doncs no, clar, són alumnes que no, en principi no estan representats al Consell Escolar. I llavors, doncs, les normes són molt bàsiques, és molt el funcionament normal, no? No són normes que suposin massa problemes de disciplina, sinó que són transgressions de petites normes de funcionament lògic d'un centre, no? Normes del dia a dia, normes d'anar pel carrer, no? De funcionament de la societat en general, més que no pas de problemes d'actituds, de problemes de faltes amb professors, que es donen més quan els alumnes s'han fet més grans, no?
Bueno, de fet, també s'ha de dir que estem en una comarca que no és conflictiva, la veritat. És que
afortunadament,
jo de vegades parlàvem amb professors de l'institut i deien, preferim fer 40 quilòmetres i venir de Tarragona que anar segons quin institut d'alguna barriada, i és lògic, vull dir, aquí hi ha una tranquil·litat.
L'alumnat és fantàstic, sí, no? Vull dir, és molt tranquil, no és massa conflictiu. Tenim problemes, com és lògic, no? Vull dir, tampoc no és que sigui
qualsevol col·lectiu humà.
Qualsevol col·lectiu humà ni té, i més a les edats que estàs treballant, no? Vull dir, que són uns edats que són difícils i és normal que hi hagi problemes, que hi hagi discussions, que ells se vulguin revelar amb algunes coses. Això és el més normal del món. Estrany fora que no ho fessin, no? Ens hauríem de preocupar si no ho fessin.
Clar. No, aquesta edat és normal i es rebel·lia i és lògic, no? Que es volen fer grans, doncs, per tant, això és normal. El que passa que precisament jo penso que és interessant, doncs, aprofitar aquesta rebel·lia o inclús aprofitar que són petits i comencen a saber que hi ha coses que poden fer i que no poden fer per veure que és un acord. I això és que ho trobo el que he dit abans, perquè és que és bàsic, és un acord que protegeix a tots, no? I que el no complir-ho
Doncs, ells tampoc tenen problema amb acceptar les normes, vull dir, ells ho saben perfectament. Però quan els hi treus això, li dius, mira, això ho havies d'haver dit 48 hores abans i posa aquí, no? I, per tant, no em diguis que per a demà perquè hi posa 48. Vale, és 48 hores, no? Si has de fer una comunicació d'una vaga, l'has de fer en 48 hores d'antelació. No la pots fer un dia abans. Per tant, la normativa diu això, persegueix-ho. I no posen cap problema amb aquestes coses. Ells són perfectament conscients que necessiten unes normes de funcionar, perquè si no, no ens entendríem. De la mateixa manera, les normes els reconeixen uns drets. Per tant, vol dir que si ells fan les coses tal com hi posa aquí, tu no et pots negar amb una cosa que hi diu aquí perquè tu vulguis, no? No, no, les normes ens afecten a tots i les hem de seguir tots, els professors, els alumnes, l'equip directiu i tothom.
El que passa és que hi ha una mena de nosaltres, jo a vegades penso que és normal, perquè tenim allò que deia abans, una desconfiança fonamental de les normes o les lleis. Les tenim perquè moltes són injustes, perquè les compleix qui les compleix i el que té poder no les compleix. Tot això ens ha fet desconfiança. I és normal, però hi ha una reacció, i aquesta reacció en contra fa que en general, quan es parla de normatives o lleis, hi ha un rebuig, però un rebuig o una ignorància. Ignorància. No, jo crec que és cultural una mica nostra, no? Per exemple, el frau, una tonteria com el frau, pues, es troba normal, l'IVA, tant a nivell, i a les altes alçades no diem, perquè bueno, hi ha els paradisos fiscals, ja, doncs pues mira, aquests, no? El frau és total, però el frau el considerem tots normal. I tot, qualsevol cosa d'aquestes, perquè clar, l'IVA i l'IAG, aquest és senzillet, tots ho hem fet, no? I, però bueno, és que clar, dels impostos i de l'IVA i tot això, es fan carreteres, es fan hospitals, clar, i aquesta consciència culturalment no la tenim.
Bueno, això és una mica la feina de l'educació, vull dir, les normes sí, no això... són per a prohibir-los coses, sí, no? Sinó és per senzillament les necessitem també per a garantir-los els seus drets, vull dir, una norma és també garantir-los uns drets amb ells, vull dir, amb això hi tens dret i amb això no hi tens dret, això ho pots fer i això no ho pots fer, i de la mateixa manera que afecta a ell m'afecta a mi, afecta a l'altre professor i afecta a qualsevol persona que entri al centre, no? Vull dir, aquestes són les normes i les hem de complir tots.
Sí, sí. I la carta aquesta de compromís que es presenta als pares a començament de curs, té alguna cosa a veure amb el reglament? És una cosa completament a part? Ens podeu explicar una mica en què consisteix?
No l'hem passat encara.
Només la tenen a primària?
No,
també s'ha de fer a secundària.
Nosaltres l'hem passat aquest any a començament de curs i llavors veurem el que recull és una mica els drets i les obligacions que tenim tant pares com educadors, no? de cara als nens, de cara a l'educació dels nens. I llavors és un contracte que signem els dos pares, que s'assigna des de l'escola i que al mateix temps signen les famílies, no? Llavors ens compromete i ens obliga a fer unes coses uns i fer unes coses els altres per tal de garantir l'educació dels nens, no? Que al fi i al cap és l'objectiu final, que són els nens.
Sí. Nosaltres hem aplicat, bueno, sense dir-li cartes de compromís, però compromisos en casos puntuals, però generalment a tothom jo crec que el 90% o més de les famílies no necessiten una carta de compromís. Està clar que assumeixen perfectament els seus compromisos. És quan hi ha un problema, de vegades has de cridar la família i amb ells fas un compromís. Nosaltres ens comprometem amb això, vosaltres us heu de comprometre en tota aquesta sèrie de coses. Però jo crec que generalitzar-ho per tothom, vull dir, molt més del 90% de la gent no necessiten.
No, és que a vegades sents, no?, comentaris de pares que els sobta una mica, no?, de dir com és això, no?, que ens fan fer, com vulguem dir, com si una mica no tinguessis prou confiança amb els pares, i fa com, no sé, pot donar aquesta sensació, saps?
Nosaltres, quan l'han presentat al Consell Escolar, justament, la resposta dels representants dels pares que teníem era de que el que sortia allí era una cosa de sentit comú, que tampoc no enteníem molt bé per què realment ho havien de signar, no? Quan la persona que no ho compleix no complia ni que ho hagi signat, ni que no ho signi, vull dir,
no,
són normes molt bàsiques de sentit comú, ja. Sí.
Però aquesta, a nivell administratiu, és obligatòria passar-la a totes les famílies.
Sí, sí.
Com que el sentit comú ara no està de moda, no? Que és el menys comú de tot, és el menys comú de tots els sentits,
no, perquè a vegades en molts pares els crides i els mira, t'has de comprometre això, sí. Te'n miren i diuen, però escolta, ja ho sé que ho he de fer això, no cal que em faci signar en paper, que ja ho faré, ja ho he fet sempre, sí. I ho continuaré fent, no?
Sí.
Bé, doncs l'administració és la que mana a vegades i nosaltres fem el que creiem que hem de fer i ja està. Bé, doncs, moltes gràcies per haver vingut. L'Anton ens avisa que el temps ja se'ns ha acabat I us agraïm que ens hàgiu donat tota aquesta informació i que, bueno, entre tots coneixem una mica més com funciona un reglament de règim intern o unes normes de convivència i com s'organitza l'escola i els centres, tant si són més grans com més petits. Una vegada més us donem les gràcies, esperem doncs, que algun altre dia també ens vulgueu acompanyar i ens vulgueu explicar algun altre tema doncs, dels que ens mouen dins el món de l'educació. Gràcies. Nosaltres ja acabem aquest programa de l'Art d'Educar i donarem pas a l'informatiu amb l'Alfonso Reig. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. La Rosa Gairal, Isabel Gaià, jo mateixa, la Dolors Sallés i l'Anton Vidal, que ens ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana.
Adéu! Adéu.